Doncs avui en el nostre espai de salut i benestar amb el doctor Víctor Noguera parlam precisament de la longevitat, és a dir, doncs aquelles persones com per exemple els usuaris de la residència o del centre de dia que arriben a edats molt respectables. Víctor, molt bon dia.
Bon dia, Pepo. Bon dia.
Què entenem per longevitat? O sigui, a partir de quina edat podem dir que som longeus?
Bé, el tema del que parlaré és un tema que estic bastant il·lusionat de parlar, perquè fins i tot és un tema que a la feina aquí on estava no em deixaven parlar d'això perquè consideraven que era com un poc massa avançat. El tema de longevitat, des del punt de vista que jo l'adreçaré, és intentar entendre una sèrie de conceptes que avui m'agradaria introduir i que després en pròximes entrevistes pues, podrem parlar una miqueta més i adentrar-nos més dins d'aquest tema. Longevitat, m'has demanat que entenem per longevitat. Avui en dia hi ha una tendència de gent que se dediquen a la investigació o que són metges molt respectables i que han començat un trend, no? una nova moda, li podríem dir, que a part d'escriure els seus papers científics, pues, es dediquen a intentar transmetre aquests coneixements al públic en general. I molts es dediquen a fer llibres, o han escrit llibres, o fan podcasts, que evidentment ho fan amb el seu idioma matern, que sol ser l'anglès. I que això jo crec que és un moment molt important en la història de la medicina. Això no s'havia fet abans. La gent que a vegades escrivien llibres o feien podcasts pues eren influencers sense massa coneixement del tema. I saber que aquestes persones que estan a l'avantguarda d'aquests coneixements estan intentant fer-ho arribar al públic en general, crec que és una cosa molt important. En el tema de la longevitat hi ha dos conceptes molt importants. En anglès es dirien el lifespan i el health span. Health span. El lifespan es refereix a l'esperança de vida. En espanyol es tradueix amb esperança de vida. Quants anys viurem? Sí. Des del moment que has nascut a una data en particular fins a que et mors. I clar, pues, si tu has viscut 85 anys, 90 anys, doncs això és el teu lifespan. El healthspan és un concepte una miqueta més nou. En espanyol, no sé com es traduiria, jo potser ho traduiria com a esperança de salut.
De salut, no?
Sí. I es refereix com de bé estàs tu dins aquesta vida que tu estàs vivint. I també no sé com de familiaritzat està el públic en el tema de les blue zones. Les blue zones són les zones blaves. Potser molta gent no n'ha sentit parlar. I es diuen zones blaves perquè quan es varen començar a marcar es marcaven amb un rotllo blau al mapa i per això d'aquí ve el nom, no? Però hi ha una sèrie de zones que té gent molt longeva, com per exemple per Sicília, per Sardínia, per Japó, Okinawa, una sèrie de llocs que la gent vivia molts anys, però no tan sols vivia molts anys, sinó que també els abeies hi pareixien 10, 15, 20 anys més joves, no? Vull dir que pareixia que anaven envaint més a poc, que per ells el temps passava més a poc. I això és una miqueta el tema important d'això, la longevitat no es tracta de viure més, es tracta de viure més i millor. Jo, per exemple, si hagués de triar viure 85 anys, però està sa i després te pica un jamacuco, com diuen aquí a Espanya, sí. Que és una paraula que no existia quan jo vaig deixar Espanya, l'he pres aquí i que segurament no podria traduir en anglès, no? Jamacuco. Llavors, preferiré que viure bé fins als 85 anys, que després me pega un jamacuco i te mors, que no viure 95 i estar els darrers 20 anys de la meva vida pues, molt, molt atropellat, no? Amb molt mala salut. Evidentment, si puc viure més pues, i millor, pues, millor encara. I això és el tema del que vull començar a parlar, que com he dit abans, a la meva feina d'abans, que eren bastant flexibles en tot el que podríem parlar, que parlàvem de la nutrició, de l'activitat física, del dormir, i totes aquestes coses, quan vaig proposar parlar aquest tema, deia, no, és que això és una miqueta complicat, això és com molt avançat, això potser no... no. I no em van deixar parlar d'aquest tema.
Aquí et deixem parlar del que vulguis, Víctor. Endavant.
I bé, hi ha dos autors majoritàriament, un que es diu David Sinclair, que és australià però que viu, ja està fincat als Estats Units des de fa molts anys i treballa amb la Universitat de Harvard. Ell va escriure un llibre que es va dir Lifespan, que es va escriure des del 2019, i després va fer un podcast que el va fer ara fa 3 anys, el 2022, pel gener el va començar a fer. El llibre està traduït a l'espanyol. La traducció del títol no, jo trobo que no és molt encertada, però bueno, li hem posat Alarga tu esperança de vida. De Lifespan passen a Alarga tu esperança de vida. I un altre autor que és americà, que es diu Peter Attia, que va escriure un llibre que es diu Outlive, el 2023, que en espanyol s'ha traduït com a Sin Límites. I aquests dos són un poc les persones més referent. Del dormir, el Matthew Walker, que crec que el vaig anomenar, també ha estat una mica el guru. Aquestes tres persones, jo crec que el treball que han fet ha estat molt, molt important. Llavors, si haguessin de... Tornant a la teva pregunta inicial, longevitat. Si haguéssim de resumir-ho, si jo ho hagués de resumir, en un moment diria que la longevitat va sobre que el teu rellotge cronològic no vagi paral·lelament al teu rellotge biològic. És a dir, que a mesura que va passar el temps, mesos, anys, el teu cos no es vagi tornant vell a la mateixa velocitat. Hi ha persones que, per desgràcia, envelleixen més aviat, però hi ha persones que envelleixen més a poc. I això, avui, fins fa poc, tu miraves una persona i dius, aquest deu tenir uns 42 anys, aquest deu tenir uns 55 anys, per això és més jove, no li diràs, segurament no li diràs que pareix més vell. Però més o menys això ho podríem calcular. I realment, quan després mires el seu rellotge biològic, correspon. Si una persona pareix major, el seu rellotge biològic te dirà que segurament és així, però te pot determinar. Avui en dia hi ha maneres de mesurar això, que això fins a fa poc no existia. Hi ha diferents biological clocks, que hi ha maneres de determinar la teva...
Això són paràmetres que mesuren
la
nostra salut cardiovascular,
sí,
o no sé.
Correcte, sí. Miren totes aquestes coses i amb això, i se n'han anat a les Blue Zones i han vist això, que una persona de 100 anys que viu per segons on, però que encara munta cavall i que encara van les seves vaques, sí, i tot això, quan li fan això resulta que té el cos d'una persona de 80 anys, no? I això és una cosa, jo crec, que molt important. Evidentment, les proves que avui en dia hi ha són encara molt cares, però jo som optimista i crec que amb el temps podrem fer-ho la gent mortal, normal com nosaltres. Jo no m'he mesurat mai amb una prova d'aquestes, però no ho descarto i crec que el dia de demà, pues, si és un... jo m'acostaria molt justificar gastar-me 100 o 150 euros amb una prova simplement per dir-me que en lloc de tenir els 56, quasi 57 anys que tenc, que pareix que em pugui tenir 40 i pico, no? Jo me miro al mirall i dic, bueno, pues, puc anar tirant un poc més, no? I això, que hi ha rellotges biològics que avui en dia es poden mesurar, i això, pues, crec que és molt interessant. Vull introduir un concepte l'ha introduït el Peter Attia, que és parlar de medicina, ell parla de medicina 1.0, 2.0 i 3.0. I què és això? Bueno, ho intentaré resumir, perquè ell se pot enrotllar bastant quan parla d'aquestes coses. Si tenim en compte que el ser humà, l'Homo sapiens, ha estat en la Terra uns 250.000 anys, medicina 1.0 seria tot el que es va fer fins a més o menys a meitat del segle XIX, cap allà al 1850, 1860. És a dir, poc després de la Guerra Civil dels Estats Units, que bàsicament no estava basada en la ciència. Estava basada en, pues, en creències, en coses que bueno, coses que havien provat i pensaven que anava bé, però no coneixien fins i tot els patògens, les infeccions, això no es coneixia. Llavors, en l'Enlightenment, la Il·lustració, començam a introduir el mètode científic. I tarda una miqueta, perquè inicialment el mètode científic va a les matemàtiques, a l'astronomia, a totes aquestes coses, i fins que arriba la medicina passen una sèrie d'anys. I a poc es va introduint la medicina, coneixem això, els patògens, les infeccions, la asèpsia, que va ser un escocès que va introduir l'asèpsia de rentar-se les mans antes de fer una operació i bullir les coses per intentar... el Joseph Lister. I des del 1850, després de la Segona Guerra Mundial, el 1950, es aconsegueix doblar l'esperança de vida. Només amb aquestes coses. Només fent una... O sigui, mils i mils i mils d'anys, l'esperança de vida era d'uns 40 anys. No perquè la gent arribés a 40 anys i es moria, sinó
la
perquè...
mitjana, i molta gent moria de petita, no?
Correcte. Hi havia molta mortalitat quan es tenien fills. Tant les dones com els pobres bebès es morien molt, i això, clar, feia que...
Baixava completament la mitjana, està clar.
Correcte. Perquè hi havia gent que podien viure fins als 70-80 anys, però també havies de tenir sort, perquè si o tenies un accident o agafaves una infecció i no, clar, no hi havia mitjans. Llavors, en qüestió de 100 anys, de 100-150 anys, es dobla l'esperança de vida. I això podríem dir que ha estat la medicina 1.0 fins a aquest moment, no? Fins al moment que començam a fer aquests canvis, era la medicina aquesta que no estava basant en res. Comença a canviar la medicina i la medicina actual que fem és aquesta, la 2.0. Ell parla que és aquesta de que ja coneixem els patògens, que està basat en ciència, que fem... projectes científics i coses d'aquestes.
I quina és la 3.0?
Les 3.0... primer volia dir que la 2.0 va totalment desplaçar la 1.0.
Sí.
I el que ell diu és que la 3.0 no es tracta de reemplaçar la 2.0, perquè la 2.0 està molt, molt, molt bona amb una sèrie de coses i ha de continuar. I jo he estat un poc el que també va determinar la meva carrera. Jo me'n vaig dedicar molt a urgències al principi i a medicina més de tipus aguda. I aquí és això, no? Si tu has tingut un accident de tràfic, si agafes una infecció, una pneumonia, una meningitis, o has de tenir un bebè, o has de... totes aquestes coses, la medicina 2.0 ha estat el que ha fet que puguem sobreviure a aquestes coses i no ens morim d'aquestes coses. La 3.0 va sobre el problema que ha tingut la 2.0, que és el problema de les malalties cròniques. I va ser una cosa que jo, quan treballava com a metge, vaig estar molt desenganat i al final m'acostava molt seguir treballant amb això. Així com tractant moltes malalties cròniques com la diabetes o fins i tot envellir-nos o una sèrie de coses, no és la més adequada. Aquí la medicina 2.0 no ha estat, no ha tingut massa èxit. I la 3.0 es tracta d'omplir aquest buit. De començar a
tractar lo crònic.
A tractar lo crònic, però abans de que passi.
A prevenir.
Clar, perquè un dels grans problemes que tenim és que si tu esperes que una persona tingui ja problemes de tiroides, problemes de diabetes, problemes de... Tot això, que és com funciona la medicina actual. No, fins que no ho tens no fa falta fer res. Quan ho tens, te començam a donar medicaments i coses d'aquestes. Això en gran part està influenciat per les grans empreses farmacològiques, perquè les grans empreses farmacològiques el que els interessa és vendre el seu producte. Llavors fer coses perquè la gent no tingui aquestes medicines va en contra una mica dels seus principis. No?
Si et pareix bé, Víctor, el tema de la medicina 3.0, la prevenció, no? Ho deixem pel pròxim dia, perquè és
molt
un
bé.
Tema que entenc que s'allargarà i que a més a més té molt de contingut.
Sí.
I més a més, avui en dia, quan l'esperança de vida... O la salut de vida, en el millor dels casos, s'allarga doncs tant com tenim la sort de comprovar molts. Víctor Noguera, moltes gràcies.
De res. A tu.